això que ve ara és un canvi de registre vinculat a una obra de teatre que es podrà veure aquest divendres a 8:45 del vespre al Prado i que es titula Un concert a la Casa Blanca. Gairebé diríem, dins la història de Catalunya, que podem canviar l'un per l'article, el concert a la Casa Blanca. Perquè aquest concert a la Casa Blanca forma part no només de la història de la música, sinó probablement també de la història de Catalunya. El 13 de novembre del 1961, Pau Casals intervenia en una recepció a la Casa Blanca. Casals tenia 85 anys i una vida carregada d'atzars vinculats, òbviament, amb l'adveniment de la Guerra Civil i del franquisme. John Fitzgerald Kennedy tenia només 44 anys. Era president des del gener d'aquell any 1961 i al cap de 2 anys seria assassinat, perquè aquest 2023 commemorem el 50è aniversari de la mort de Pau Casals a Puerto Rico el 22 d'octubre i el 60è aniversari de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, també un dia 22, el de novembre del 1963. Malgrat tot, aquell 1961, aquella vetllada del 13 de novembre del 1961, de la qual n'escoltem un fragment, perquè la Columbia la van registrar i es va editar en un disc molt conegut, que es diu precisament Concert a la Casa Blanca, no era el primer cop que Casals interpretava la Casa Blanca. Als 28 anys, l'any 1904, Casals ja va tocar, convidat pel president Theodore Roosevelt, de la família de Franklin Delano Roosevelt, que seria president dels Estats Units, en època de la guerra. Però més enllà del concert en si, va haver una conversa entre Pau Casals i John Fitzgerald Kennedy. Una conversa que havia de durar bé, aquelles converses que gairebé formen part de l'amabilitat, de la cortesia, havia de durar un quart d'hora, i al final s'hi van estar una hora. Aquesta obra de teatre que el proper dissabte representa, El Prado, obra de teatre de Jordi Roger, amb Mercè Pons, Roc Esquius i Mingo Ràfols, en el paper de Pau Casals, parla precisament d'aquesta conversa. Mingo Ràfols, bon dia i bona hora.
Què tal, com esteu? Bon dia.
Això de ficar-se en la pell de Pau Casals, quan s'hi ha ficat tanta gent, no deu ser fàcil.
No ho és, no ho és. De fet, va ser un part difícil.
En quin sentit?
El Jordi Roger, que és l'autor de l'obra i que després aquesta obra es va revisar i que, a més, va participar també el Llorenç Rafeques, que és el director, doncs ha fet com una mena de mosaic sobre una part de la vida del Pau Casals en concret i també una part de la vida i també de l'assassinat del president Kennedy, dels somnis d'un i dels somnis de l'altre, que mai es van acomplir, cap d'ells va complir el seu somni, i no el van veure, vaja, com a mínim no el van poder veure en vida. I com que partim d'aquest fet real de la trobada històrica, evidentment no sabem si hi ha... Que se sàpiga, no n'hi ha cap enregistrament per part de la CIA ni de ningú de la conversa, val? Si més no ha sortit a la llum. Però sí que hi ha el testimoni real de la Marta Casals, que estava esperant a fora i que patia, com tothom, de que no sortien d'aquella sala, no? Doncs res, partint d'aquest fet real, el Jordi Roger ens ha complicat molt la vida, tant al Roc Esquius i a mi com a la Mercè, per poder interpretar durant 1:30 aproximadament, uns 80 minuts, pensem nosaltres. A vegades dura més, depèn una miqueta també de la resposta del públic i del ritme que portem, i del teatre, i de moltes coses, no? Però aproximadament en aquests 80 minuts, doncs, ens ha complicat la vida moltíssim, va costar... Oi que ha sigut a llegir, oi, les dates de...
Sí, les dates i encara, encara, en fi, en la vida de Casals passarien coses molt més importants també, com la intervenció a les Nacions Unides, que Casals ja tenia 94 anys i va fer aquella intervenció tan potent que tothom encara recorda com una de les frases més... És que, esclar, hi ha dates en la vida. Ves allò... No sé si hi ha hagut algun català que hagi arribat tan amunt.
Jo penso que, reconegut, a més, per no només per la seva figura i per els seus ideals, i a més com a artista, home i artista, jo crec que cap més.
És que... cap més. Tenim aquest pensament, eh? Probablement perquè el cello tampoc és l'instrument més popular del món i perquè ell va tenir sempre una personalitat molt discreta, no l'hem ficat a la capçalera, no? Però és que és difícil que puguem parlar d'algú que ha anat dues vegades a la Casa Blanca, que ha tingut aquest paper d'influència mundial d'aquesta manera.
És que a més sembla que ho tinguem molt present. La gent, com molt bé deies ara, té molt present el discurs, no?, a les Nacions Unides, l'I am a Catalan, etcètera, no? Però realment és un gran desconegut, Pau Casals, al nostre país. A qualsevol altre país del món, i molt als Estats Units, a la mínima que surt un llibre sobre els intèrprets del segle, els cellistes, no? Ja si parlem del cello concretament, o si no dels compositors del segle, o dels grans virtuosos del segle, o els grans de la música del segle, sempre surt Pau Casal amb tota una història i tot un bagatge explicat, no?, en aquest llibre, o en l'altre llibre, o en l'altre, infinitat de llibres. I en canvi aquí el tenim com en el record, i el tenim com la seva música, evidentment és present, no?, evidentment el cant dels ocells, la peça més coneguda, però tot, per exemple, a no ser que tinguis enregistraments d'ell, de Bach, que era com el seu gran mentor, diguéssim, no? No, la gent no coneix. I a més era, molt bé, ho has dit també, un home molt discret, molt discret. I això feia que no parléssim massa de la seva vida privada, dels seus viatges, de les seves accions. Mira, jo, com tothom, suposo que tenia al cap el discurs a les Nacions Unides, no?
Està clar.
No tenia massa cosa més. Quan vaig anar a la Casa Museu, que ara està actualitzat, la Casa Museu de Pau Casals, a Sant Salvador, va ser com la manera en què jo vaig com ficar-me dintre del personatge, entenent les seves accions, l'ajuda humanitària, la lluita per la pau, els països, els reconeixements, les fotografies, els concerts... amplíssima la informació que hi ha en aquest museu. Jo el recomano, perquè a mi em va servir de molt, i evidentment l'altra cosa és agafar-te un text que està escrit i a partir del text tracta evidentment el text també de la gran humanitat del personatge de Pau Casals i també de la humanitat de John Fitzgerald Kennedy, no? I res, agafat de la maneta del director i del Roc Esquius i dels companys, anem fent camí en aquest concert a la Casa Blanca que fem cada 2x3.
Perquè em sembla que més de 30 representacions arreu dels Ateneus de Catalunya, no?
Sí. Quan ens ho van proposar, tot l'equip vam flipar, perquè no és habitual, no és habitual que abans d'una estrena a Barcelona ja tinguis 30 i escaig bolos arreu de Catalunya, des de comarques conegudes fins a capitals també conegudes.
Faig un parèntesi aquí, després de la pandèmia tampoc deu ser habitual això, no?
No, és que de fet amb la pandèmia el projecte es va haver d'aturar. I va ser quan, aleshores, per sort, aquesta xarxa d'Ateneus va aparèixer, també. Perquè anteriorment sí que teníem l'estrena a Barcelona, que encara el mantenim canviant de data, evidentment, quan la pandèmia era impossible, i ara ja tenim data al final d'aquest any a Barcelona, però tota aquesta xarxa, hi havia algú interessat, algun teatre, sobretot la part, evidentment, del Vendrell i la part penedesenca, diguem, estaven molt interessats, però la xarxa va ser com un gran descobriment per tothom i sobretot l'interès de la majoria d'Ateneus de Catalunya, no? I per nosaltres ha estat un gran descobriment aquesta xarxa de teatres, que ens hem trobat de tot, eh? Però realment hi ha teatres preciosos arreu i queden molt infravalorats, no els tenim com a patrimoni cultural, i forma part del patrimoni cultural de Catalunya i de molts pobles i moltes ciutats. No?
Allò que hi ha més enllà de Barcelona, eh?
Exacte. I inclús a Barcelona, eh?
Ja.
De cop i volta descobrir, no sé, puc posar ara dos exemples, no? Però el Teatre d'Horta o el Teatre de Sarrià, no?, que són dos ateneus, i em sembla que també són, bueno, li diuen els Lluïsos, no? Uh-huh. D'Horta, per exemple, no? O el Teatre de Gràcia, que em sembla que li diuen el Centre, si no m'equivoco. Són dos teatres magnífics, amb una mida i una capacitat perfecta per fer segons quines peces de teatre, no? I això està a Barcelona, el tenim a Barcelona, i és molt desconegut. És cert que antigament s'utilitzaven molt, no? Tots els teatres tenien el seu grup amateur de teatre, es feien, evidentment, els Pastorets quan mm-hmm. tocava, es feien concerts o dansa, o es feien, doncs, les participacions infantils o juvenils d'escoles i tot això. I jo crec que no li estem donant el valor real que té que tenen tots aquests teatres.
No sé si pels actors i l'actrius amb tanta trajectòria com el cas de Mingo Ràfols, això d'alguna manera porta els orígens de la professió i a la forma en què es treballava, si a vegades no fa falta tanta impostura i tantes, no sé, o tants pressupostos o tant de tot, i al cap i a la fi el teatre, en essència, és el que es pot viure també en aquests teatres més enllà de Barcelona o en els barris de Barcelona, com fa tants anys enrere van fer molts en els Pastorets i en tantes obres.
Sí, exacte. Jo recordo companyies com la de Pau Garsavall, per posar un exemple, que recorria tota Catalunya. O jo he tingut la sort de fer molta gira, això sí, uh-huh. Perquè he anat a parar a produccions que han tingut molt reconeixement, molt èxit de públic a Barcelona, i després ha fet una gira fantàstica. Hi ha una anècdota meravellosa de Flotat, de Josep Maria Flotat,
sí,
que quan vam fer, jo hi participava, feia el Montfleury, dintre de la peça del Cyrano de Bergerac.
O sigui que Mingo Ràfols deuria venir a Sitges quan en Flotats va fer el Cyrano Festival de Teatre?
Clar.
Mare de Déu, que el Prado estava fins al galliner de gent allà.
Clar.
Mare de Déu.
No, a part d'haver participat, evidentment, quan l'època, la gran època que es feia el Festival Internacional de Teatre.
Sí. Caram.
També havia vingut.
Amb en Ricard Salvat i
l'evidentment. Exacte, correcte. Sí.
No tallo l'anècdota, perquè en Mingo Ràfols estava a punt d'explicar-nos una anècdota de quan el Cyrano.
Mira, ara potser ja no passa tant. Vull dir, hem tingut la sort de veure teatres que s'estan cuidant molt. Molts no poden acabar de cuidar-los com voldrien per qüestió de pressupostos, no? És una tonteria a vegades, doncs, que no tinguin bons focus, no? Uh-huh. I que, per exemple, una taula de so sigui xinesa, que és molt més barata i, per tant, no funciona tan bé uh-huh. com les que podríem dir-ne més professionals, no? O que el lavabo està fet nou al segon pis en lloc de la planta mateixa on estan els camerinos i hagis de fer viatges per maquillar-te o rentar-te les dents, no?, per exemple. Res, l'anècdota ve que en Josep Maria Flotats, com que es feia una suada tremenda amb el personatge, i molts acabàvem bastant suats perquè hi havia tota la guerra i els cadets i en fi, un munt de gent que érem, en molts teatres no hi havia ni lavabo ni dutxa. I en Josep Maria Flotats va dir: si vosaltres voleu la producció, no faré la imitació de la veu, oi, noi, si vosaltres volguéssiu que vinguéssim, etc, no ho faig bé jo, això. No. Doncs va demanar, diu, com a mínim una dutxa i com a mínim un lavabo, si no ho teniu. i molts teatres de Catalunya van construir una dutxa i un lavabo que encara avui en dia encara hi són gràcies a la figura d'en Flotats i al seu Cyrano. És aquesta l'anècdota.
Home, no és mala anècdota, sí.
Sembla mentida, perquè clar, és que antigament ni moltes cases tenien lavabo. Imagina't un teatre antic, no?
Cert. I que, és que em venia al cap al final d'en Flotats, que també va ser molt teatral amb el conseller, bé, no és igual. Però en qualsevol cas, també va ser una... La pandèmia ha marcat el món del teatre. Sí. Han canviat les coses des de la pandèmia ençà?
Crec que ens ha canviat a tots una mica, en un tant per cent determinat, més o menys, però a tots ens ha tocat, ens ha canviat, ens ha fet valorar coses, ens ha fet perdre gent, ens ha fet estimar més a certa gent, també ens ha fet conèixer feines que semblaven que no eren gens importants, com portar un camió o posar les coses en un supermercat. És a dir, jo crec que hem valorat entre tots una necessitat de conviure, i al mateix temps això, aquesta pressió que hem tingut, també jo crec que últimament ha creat com un malestar que encara dura, encara es reté dintre del cos, no?, com una mena de ràbia, o no sabem ben bé què és, que vol sortir. Vol sortir, i aleshores jo crec que estem veient al món doncs, tots aquests conflictes que encara hi són, però també hi són en un supermercat per una tonteria, o en un cotxe, amb un altre cotxe, en una carretera, que es piquen... No sé, hi ha alguna cosa estranya, no?, que la humanitat encara de pair del tot, no?, a l'haver viscut o sobreviscut, no tothom, per desgràcia, a una pandèmia i tan llarga, tot i que d'altres, en altres èpoques, segurament eren molt més llargues, no? Però déu-n'hi-do els mesos que vam estar i la incertesa d'un futur, no?, de sortir d'allò, no? I ens ha quedat una resta tan positiva i crec que també tan negativa, no? Mm-hmm. No sé cap a on patarà tot plegat, perquè aquest món, per desgràcia, i d'aquí ve plenament l'actualitat de l'obra, del concert a la Casa Blanca, és que els humans no canviem massa i tornem a fer o repetir els errors que ja havíem comès, i d'aquí ve l'actualitat de l'obra també, no?
Perquè es tracta... Perquè aquest discurs de la pau seria perfectament vigent avui.
Perfectament, és que ho és.
Ho és.
Ho és, totalment. Hi ha moments de pell de gallina. Jo entenc que, sobretot la gent més gran, que ho ha pogut viure, no?, que ho ha viscut d'alguna manera, o que recorda quan érem més joves doncs l'assassinat del Kennedy, que va ser un daltabaix per la humanitat, no? No, ningú s'ho esperava, no?, i de la manera que va ser. I tantes altres coses, com la Primera i Segona Guerra Mundial, el comportament dels polítics, el comportament i els interessos dels homes de la guerra, no? I que això s'està repetint, tot això s'està repetint. I hi ha moments de l'obra que ho repassem, perquè és un repàs del segle XX, on l'actualitat està, és a dir, l'actualitat supera, no?, a la ficció que nosaltres expliquem, tot i que partim de fets reals, nosaltres. Mm-hmm.
Una qüestió final. Què li interessava més a Mingo Ràfols, a partir del que acaba d'explicar precisament ara fa un moment? El discurs de fons de l'obra o la caracterització de Pau Casals, que ha estat també una persona molt caracteritzada, o que fins i tot nosaltres mateixos, precisament arran de tantes imatges televisives, en tenim una mena d'arquetipus de la persona gran, amb un parlar molt reposat, esforçat algunes vegades. Què li interessava més?
Evidentment, la figura del personatge és evident, i la seva personalitat, i sobretot els seus valors, és una de les coses que a mi em tenien més preocupat, més que fer una còpia. Uh-huh. No hem volgut jugar ni per part de direcció, ni tampoc per l'escriptura del text, ni pel joc de posada en escena, una pompositat, una còpia, una mena com de caracterització d'alguna manera. Tot el contrari, hem volgut despullar molt la història a través del text, hem volgut despullar molt l'escenari, a partir del que és l'espai escènic, i han volgut despullar molt els personatges a partir d'una creació però que no és una recreació ni una còpia ni del Kennedy ni tampoc del Pau Casals, ni tampoc dels 15 personatges que interpreta la Mercè Pons al llarg de l'obra, que fa un, no diré un treball de fragolisme perquè tampoc juguem d'aquesta manera, no? Però les seves intervencions donen la teatralitat que necessitava la peça, perquè aguantar durant 80 minuts dues persones conversant seria més una conferència que no pas una peça teatral.
A Mercè Pons li ha tocat fer de Jacqueline Kennedy o no?
Fa de Jacqueline, en un moment fa una de les dones del Pau Casals, la Francesca La Fresquita, que li diem, fa algun personatge històric, també, fa d'home, també en algun moment, tots els personatges són històrics, i els juga d'una manera senzilla, pulcra, però molt, molt ben jugat en escena, no? I això, és, ja et dic, gràcies a les seves intervencions és quan podem recrear teatralment moments de la vida del Pau, Casals i d'altres moments històrics.
Divendres a 8:45 al Prado, un concert a la Casa Blanca de Jordi Roger amb Roc Esquius, Mercè Pons i amb qui acabem de parlar, Mingo Ràfols, en el paper de Pau Casals. Aquí li agraïm també perquè ha estat una trucada molt matinera i amb la gent de teatre, això de les trucades matineres, diguem-ne que costa una mica. Per tant, un agraïment afegit. Mingo Ràfols, gràcies.
Una abraçada forta i ens veiem aquest divendres.
Moltes gràcies, adeu-siau. Qui el vulgui escoltar, les plataformes, hi ha el concert a la Casa Blanca de Pau Casals, aquest concert que acaba amb una interpretació del Cant dels Ocells molt aplaudida, un concert que va editar en el seu moment la Columbia, la CBS, ara ja amb els drets de Sony, el 13 de novembre del 1961, Pau Casals, amb 85 anys, davant de John Fitzgerald Kennedy, de Jacqueline Kennedy i de tota la, vaja, de tota la crem de la crem de la societat civil americana en aquest concert a la Casa Blanca que ha inspirat aquesta obra que ve a partir de la conversa que varen mantenir el president Kennedy i l'insigne músic català. 9:32.